Bon vespre, amics. Un dijous més amb tots vosaltres. Des de Constantí Ràdio, al dial 97.9 de la FM, iniciem Arran de Vers, a frec de llavi. Viatgem cap al món de les sensacions i les emocions a través de l'art, la música, la poesia. Avui viatjarem de la mà dels nostres convidats i de les aportacions que ens han fet arribar al programa. En especial, parlant temps de Covid, tractarem la situació que estem vivint i ens qüestionarem com ho vivíem fa un any. Quina va ser la darrera tasca que fèiem abans de ser confinats? Què recordem d'aquell dia en el que ens van confinar? El dia 14 de març de 2020 també ens farem ressò de quin hàbit nou o quina activitat hem adquirit des de llavors. Si hi ha alguna cosa que abans no fèiem i ara ho hem inclòs a la nostra vida. Aquestes són les preguntes que ens fem aquesta setmana. Què recordeu del que estàveu fent abans de ser confinats just fa un any? I quin hàbit nou heu adquirit des de llavors fins ara? Avui escoltarem les aportacions que ens han fet arribar Jordi Mateu des de Vilaplana, Fran Guinart des de Capellades, Montse Santó de Sant Pere de Ribes, Exeram Pasqual des de Barcelona, Esther Llauradó des de Maspujols, Borja Rizabalaga des dels Pallaresos, Adela Filbà des de Mataró. També comptarem amb la música de Pili Cugat, Carlos Loprian, Ilia Sampai i Adrià Pagès. Comencem! Durant aquest any, de ben segur que molts de nosaltres hem experimentat diverses emocions, els experts ens diuen: responsabilitat, por, necessitat de grup, són algunes de les emocions que els experts estan analitzant i que moltes persones senten en diferents nivells. Segons afirma el psicòleg Andrés Montero Rama, no domina una única emoció. Influeix molt com hem passat tot aquest període de confinament, si hem perdut familiars, si la feina s'ha vist afectada, si hem estat bé a casa, etc. Per als grups que han viscut algun succés trist, serà diferent als que simplement no han pogut sortir de casa, i aquí cadascú reaccionarà de forma diferent. Ens parlaven també de les emocions que trobaríem a faltar. A l'hora de parlar d'emocions, cadascú cercarà el que durant aquest període no ha tingut. Si és una persona molt extrovertida i ha estat sol amb la parella o amb la família, el sentiment de solitud, quan comenci a incorporar-se a la vida normal, farà que la principal necessitat psicològica sigui cobrir el relacionar-se amb altres persones. No obstant, si s'és molt autònom, individualista, el que es buscarà serà fer activitats que possiblement siguin molt de cadascú, que no s'hagin pogut realitzar i ara sí que es puguin fer. Viatjar en soledat, anar al cinema, caminar pel camp, per la ciutat, fer fotografies, etc. Una tercera necessitat podria ser el fet de pertànyer a algun grup més social, tant durant el confinament com en el postconfinament, com anar a manifestacions, sortir amb els amics. És quelcom que molta gent necessita i que troba a faltar, o simplement necessita estar amb altra gent. Hem estat sense activitats culturals, sense cinema, teatre, classes, conferències, importants també a nivell d'aprenentatge. Hi haurà gent que cercarà aquestes activitats, malgrat haver-les desenvolupat a casa a través de plataformes virtuals. La necessitat de seguretat o de control és quelcom a tenir en compte d'una manera força especial. Per molta gent és fonamental controlar les facetes de la seva vida i, donant que encara no hi ha seguretat, pot haver-hi frustració, traduïda en una dualitat entre els responsables que es duran les mans al cap i els més irresponsables que els donarà igual. Les emocions estaran encaminades en funció de saber si les persones podran dur a terme certes activitats. Influeix els grups d'edat, el lloc de residència, la situació personal, les expectatives. Més que una emoció generalitzada, el que es veu i es veurà és la importància de cobrir necessitats individuals. I el problema és si es podran dur a terme o no. Bé, fet aquesta petita introducció, donarem pas a les aportacions dels nostres convidats. Escoltem l'aportació que ens ha fet arribar Jordi Mateu des de Vilaplana. Ell ens envia el seu àudio i ens diu, escoltem-lo.
Bones, Isabel. No res, mira, t'explico. Recordo que el dia que ens van confinar estava fent precisament un dels últims assajos perquè al cap de 7 o 8 dies començàvem, recordo, la temporada de la passió i estàvem fent un dels últims assajos. No res, havíem quedat per l'altre dilluns i el divendres aquell mateix va ser el divendres que van dir que ja ens confinaven. El que m'ha portat al confinament. Jo sóc de les persones que menys es poden queixar, penso jo, del confinament. M'explico. Tinc sort de tenir una feina estable. Jo vaig estar 8 setmanes a casa confinat sense poder sortir, sense anar a treballar. Només sortia per comprar el mínim. Tot i així, he de dir que visc en un poble i en aquest cas sóc un privilegiat, ja que el confinament que jo vaig passar precisament del poble, a Vilaplana, no és el confinament que van passar amics meus a Barcelona o a altres ciutats, però el que sí que em va passar és que vaig retornar, diguéssim, als meus orígens de quan érem joves. És a dir, vaig començar a valorar coses que amb el pas dels anys havíem deixat de valorar, com pot ser fer una abraçada amb un amic, fer una tertúlia amb gent que t'estimes, que després del confinament he fet un reset i això ha passat a ser la meva primera prioritat. Coses tan bàsiques com parlar, com abraçar-nos, com tocar-nos, eren aquelles coses que durant el confinament que no vaig poder fer i li dono un valor que en aquests moments t'ho juro que no té preu.
Certament és així, Jordi. De ben segur que molts s'han sentit identificats amb el teu testimoni. Com d'important i gratificant són les abraçades, el contacte amb les persones. Esperem aviat poder tornar a abraçar-nos. Gràcies, Jordi Mateu, per la teva aportació. En Frank Guinart, des de Capellades, ens envia el seu àudio i ens parla de la percepció que va tenir just ara fa un any. Escoltem-lo.
Mira, jo us explico una anècdota. No és una anècdota. Jo, quan el dia 12 de març de l'any passat es va declarar confinament a Igualada i al cap de res de l'endemà ja les poblacions veïnes i encara ja sabem que el dia 13 i després el 15 ja va ser confinament a tots els municipis de Catalunya. Jo el dia 11 a la nit tenia com una mica la coll, vaig tenir una mica de febrícula i tal, i com que hi havia una mica tota la paranoia aquesta que estava arribant d'Itàlia, no? De que hi havia tanta, bueno, tot el coronavirus estava fent tanta feina i tanta, hi havia tanta merder i confinaments i tal, i però aquí semblava que tenim el Mediterrani al mig i no havia d'arribar, no? Però ja se'n començava a parlar tant, i llavors, esclar, el que va passar és que vaig anar al cap, mira que tinc una mica de mal de coll i tal, una mica de tos, i pensant, bueno, una mica per respecte als meus companys de feina i tot plegat, perquè llavors no se sabia gran cosa de tota aquesta història de coronavirus, no? Llavors allà al cap em van dir, no, escolta, tu tu ara agafa't uns quants dies de baixa i tal, i pim-pam, queda't a casa i no cal que vagis a treballar. Llavors, a mi l'anècdota que deia al començament és que això, mesos enrere tu vas al cap, perquè tenies una mica de febrícula i havies tingut una mica de coll i la gent, la metgessa, el metge de torn, que és un cantamanyanes, hòstia, ve a buscar la baixa per una mica de refredat, hòstia. I llavors em van fer baixa una setmana, al cap d'una setmana vaig tornar i vaig dir que ja em trobava bé, perquè havia tingut una mica de tos i tal, em van donar una altra setmana de baixa. A l'altra que vaig tornar vaig dir, bueno, jo estic bé, però bueno, no sé què, diu, si per cas espero't una mica i tal, em van donar 3 setmanes de baixa, quan jo només tenia un refredat perquè no era el coronavirus allò, ni molt menys, no? Aquesta és una mica l'anècdota de la paranoia, la por i el desconeixement que hi va haver a la primera onada, no?, que va ser març i abril de l'any passat. Una abraçada.
Com un simple constipat, ens diu en Frank, podia en aquell moment canviar tant la manera de procedir a nivell mèdic. Realment estàvem davant d'uns efectes que aleshores desconeixíem i que a poc hem anat veient. En Frank ens ha fet arribar una cançó que ell mateix va composar. Aquesta cançó la va composar el 10 d'abril de l'any passat, en plena primera onada, quan tot era nou i el nivell de caos era considerable. Ell ens diu que mai hagués cregut que un dels motius d'inspiració d'alguna de les seves cançons pogués haver estat una situació de pandèmia com la que estem visquent. De totes formes, és del tot evident que som permeables a les vibracions emocionals de l'entorn i el SARS-CoV-2 ha envaït literalment les cases a través de la televisió i de tots els estris mòbils saltant de xarxa social en xarxa social de manera diabòlica, ens diu en Frank. Escoltem ara la cançó que ell ha preparat.
Caldria que féssim un esforç per no oblidar. D'aquí a 4 dies tot tornarà a semblar igual. Però amigues i amics, res serà ja com abans. Els carrers que ara són buits s'ompliran aviat a vessar. I les carreteres de motors que fumejaran. Però en el cor de l'home el paté que haurà canviat. Serà la por davant tanta fragilitat, de ben lluny un guerrer invisible ens ha colonitzat. Serà el fantasma que ha qüestionat la immunitat, sense cap vacuna, sense cap remei a l'abast. De sol a sol, un món sencer confinat, allunyant-nos del veí boca tancada o respirar. Hem pogut veure àngels en ambulàncies i en hospitals, arriscant la vida per salvar la dels contagiats, sota l'immens caos d'unes retallades del passat. I hem pogut veure també el poder i els seus lacais, i un sentim a risc en sols i en fots si et mores demà. Sobre gent, doncs què hi farem? Algú s'ha de sacrificar. Per tot això, no oblidem qui ens ha visitat, conscients de tot el que hem après a valorar. Perquè si no, enterrarem tota dignitat i lentament perdrem totes les llibertats. Obrim bé els ulls, atents a qualsevol parany, sols el poble salva el poble que quedi clar.
Gràcies, Frank Guinart, per les teves aportacions. I seguim el programa de la Randa Vers, a Frec de Llavi, parlem amb temps de Covid. Durant el confinament, els psicòlegs ens donaven consells per a pal·liar els seus efectes, com ara fer activitats per distreure'ns, cursos de formació, de cuina, rutines d'exercici físic a la nostra terrassa o simplement jugar. I tot i que podíem manifestar certa sensació d'afartament, es feia imprescindible mantenir certs hàbits per no caure en la deixadesa i l'abandó. Remarcaven l'importància de mantenir les nostres rutines de treball, d'oci, de descans o d'esport. Els psicòlegs ens recorden aquells aspectes que no hem de passar per alt. Les rutines i els rituals donen sentit a les nostres experiències. Simples fets com aixecar-nos i anar a dormir a la mateixa hora, menjar en un horari establert, cobren molta importància en aquests moments. Bregar amb l'avorriment és clau. Hem de tenir en compte que l'avorriment, generalment, és un estat d'ànim que sorgeix quan la falta d'activitat es percep de forma negativa. En aquesta era de la hiperproductivitat, la parada de la nostra activitat habitual comporta que puguem sentir buit, sensació de no saber què fer o de no estar fent res. Com a conseqüència, podem sentir inquietud i irritabilitat en molts casos. És important deixar de banda aquests pensaments de perfecció o de compliment que en ocasions poden assaltar. La creativitat és també un estat d'ànim que cal cultivar. Per això cal ser capaç d'enfrontar-se al temps lliure sense angoixa, avorrir-se sense por i deixar que la nostra ment voli lliure. Ens ajudarà a buscar temps per realitzar activitats que ens resultin gratificants, relaxar-nos, descansar i estar tranquils. Evitar pensaments catastrofistes. És important fugir de pensaments que ens poden generar majors nivells d'ansietat i limitar els nostres recursos per afrontar el dia a dia. Centrar-se en el present, sense estar permanentment connectats o hiperinformats. Per això, res millor que respirar, reconnectar amb el que som, amb el que volem i desitgem. Respirar i reconnectar. Bones maneres d'afrontar la situació d'una pandèmia i també en aquests moments que pot semblar que arriben informacions que ens creen incerteses. Respirar i reconnectar són dues bones opcions. I seguim amb el programa. L'amiga Esther Llauradó, des de Mas Pujols, ens envia un missatge i ens parla sobre la qüestió i ens diu: no recordo què feia quan ens van dir i ens van avisar del confinament. El que sí recordo és passar-me tot el confinament fent EPIs pels sanitaris. Vam crear un grup i ens vam posar a la feina. No vam parar fins al final del confinament. L'Esther forma part de l'Associació de Dones La Dàlia de Mas Pujols. Ella afirma que ens ha canviat la vida en tots els aspectes, els morals i en la nostra manera de viure. Nous temps i noves etapes, temps convulsius i de canvi d'era, ens diu l'Esther. Gràcies, Esther Llauradó, per la teva aportació. De ben segur que moltes persones comparteixen aquestes percepcions. Ara pot ser un bon moment per escoltar una cançó dels estimats Pili Cugat i Carlos Luprián des de Tortosa, del seu disc Poesia Amiga. Escoltem Ens hem fet grans. És un poema d'Àngel Martí Callau, amb veu de Pili Cugat i composició de Carlos Luprián. Escoltem-la.
Jo encara vull t'escric un vers. vols fugir, jo encara vull, t'escric un vers, un vers.
Gràcies, Pili Cugat i Carlos Lubrian, per aquesta cançó. Ens hem fet grans. I pel poema d'Àngel Martí Callau. I seguim a la Randa Vers a Frec de Llavi, compartint experiències, cançons, poemes, compartint vida. Montse Santó, des de Sant Pere de Ribes, ens fa arribar el seu àudio i també ens recita un poema on explica les seves sensacions. Escoltem-la.
Hola, bona tarda, Isabel. Bona tarda a tots els oients i als altres col·laboradors. Avui recordo el dia que ens van confinar perfectament. Ja feia uns dies que se sentien veus de que això passaria, no? Llavors vaig quedar amb una amiga i vam anar a una terrassa que hi ha aquí molt a prop de casa, la plaça Mercè, i vam fer l'últim cafè per acomiadar-nos. No hi havia ningú, absolutament ningú. I els cambrers ja estaven guardant-ho tot perquè havien de tancar definitivament fins que hi haguessin noves ordres. I aquesta amiga i jo doncs, ens ho vèiem a venir, que no seria per pocs dies, i vam decidir veure'ns i fer una bona xerrada abans del confinament. Pel demés, la meva vida no ha canviat tant. M'he dedicat a escriure, sí que he tingut més hores per fer-ho, el que també em va donar la possibilitat d'acabar la novel·la que he escrit. I bueno, podria dir que sí que durant, quan ens van treure el confinament, sí que és veritat que vaig anar més a caminar cap a la muntanya, que no ho feia tant, perquè, com us he explicat alguna vegada, doncs, tirava més cap a la platja. Però hàbits nous en el tema de confinament, diria que no. La meva vida no va canviar gaire. Vaig seguir escrivint poesia, vaig seguir escrivint relats, la novel·la. La comunicació amb les persones, amb els amics, família, va ser a través del mòbil, de videotrucades. Això potser sí. Al principi recordo que vam fer bastantes videotrucades, però després ja ens vam anar relaxant i va passar doncs, a lo habitual, no? A les trucades més habituals. I bueno, jo tinc la sort de que tinc un balcó i que tinc unes bones vistes. Des del meu balcó veig la muntanya a la que hi he estat anant durant bastant de temps a buscar la pau. I pel demés, no podria dir que la meva vida ha tingut grans canvis dins del confinament. Vull dir, temes mèdics, això sí, complicats, molt complicats, perquè no hi havia atenció mèdica, no hi havia resposta, I això sí que va pujar una mica, doncs, el que és l'angoixa de veure't bastant desemparat. I pel demés, en el sentit dels amics i la família, no vaig patir aquest desempar. El que sí, doncs, que em preocupava que aquesta situació s'allargués massa, perquè sí que ens ha coartat molta llibertat, no? Molta llibertat de moviment, de decisió, i bueno, no puc dir gaire cosa més. Sí que, doncs, que espero que entre tots aconseguim capgirar la cosa i que vagi de baixada i tornem a tenir un respir, anar deixant màscares i anar deixant aquesta mena d'esclavitud, no? que ens condemna a temps de soledat i de... Que, bueno, que jo també he de dir que sempre m'he decantat més pel que sí que podia fer que no pas pel que no podia fer. I això possiblement m'ha ajudat també bastant a controlar pors irracionals i sobretot fugir de massa informació televisiva perquè no feia cap bé. O aquesta era la meva opinió. Moltes gràcies. Salutacions a tots. Aromes de cafè de mitja tarda, de comiat, d'incertesa. Aromes de solitud anunciada, preludi d'un temps convuls i feridor. Aroma que s'esvairà en el temps, com les abraçades perdudes. Ofec de les llibertats malenteses. Voldria tornar a sentir l'aroma del cafè de mitja tarda sota l'escalf del sol, de les abraçades i els petons.
Gràcies, Montse, per la teva aportació i per aquest poema on ens transmets aquestes sensacions que de ben segur molts dels que estem escoltant el programa ens hi haurem sentit també identificats. Exaran Pasqual, des de Barcelona, ens envia la seva experiència de fa justament un any. Ell ens diu en el seu àudio, escoltem-lo.
Una salutació cordial, sóc l'Exaran Pasqual i us vull donar l'opinió sobre quan el 13 de març van anunciar que confinarien les escoles, que farien un confinament en total. I en el confinament, nosaltres, pues, el divendres, vam anar directament a la muntanya. Clar, perquè a la muntanya no hi ha contagi, no hi ha risc de contagi, no hi ha molta gent, i tenim la muntanya al nostre abast, i a part que podem respirar espígol, romaní, podem abraçar els arbres, i això, pues, també fa que els pulmons respirin aire pur. A mesura que anàvem passant els dies, al matí i migdia, el nostre pare anava a dibuixar i no dibuixava sentat, dibuixava de peu. I nosaltres, clar, també anàvem a dibuixar, nosaltres ho fèiem sentats. El nostre pare no... ens donava consells per quan tinguéssim que dibuixar. Ell mai agafava una goma de borrar i ens borrava el dibuix. Érem nosaltres qui retocàvem el nostre dibuix i qui teníem que fer el necessari per fer que aquest dibuix estigués bé. A la tarda muntàvem l'escalèstric i feien competicions, clar, amb l'escalèstric que li van regalar al meu avi, que és un carreragó. Llavors teníem dos Fórmula 1s i també fèiem de posar un cotxe gran i un de petit, o dos de petits, coses així. A la tarda nit, el nostre avi, el nostre pare, ens ensenyaven a que quan tinguéssim que treballar en plata, primer tinguéssim que fer un dibuix en un paper, després agafar un tros de plata i fer el dibuix. Serrar-ho, llimar-ho, esmalar-lo, i, o al revés, clar, també pot ser esmerilar-lo o llimar-lo. Després polir-lo o fer-lo mate, fer la forma, les lletres, el que vulguis. Fins que va arribar un dia que les escoles van dir: ei, i per què no fem classes online per Classroom, el Gmail i tal? I llavors pues, ens vam començar a fer Zooms i pues, vam tindre que reduir les estones de dibuix, de joieria, perquè potser les classes duraven de 9 a 12 i de 3 potser a 6. També vull dir que m'ha agradat molt estar aquí a la muntanya i que han sigut molts dies xulos, molts dies divertits, i el que més bé recordo és que hem estat tota la família junts, cosa que per mi em fa molt feliç estar amb el meu pare, estar amb el meu germà, estar amb els meus avis, i ho torno a remarcar més ben dit, estar amb els meus pares. Clar, i tampoc m'oblido de la meva gossa, de la nostra gossa Sura. També m'agradaria dir-vos que els que tinguin una casa a la muntanya o coses així, que els que hagin anat a la muntanya durant un confinament ho han fet ben fet, perquè anar a la muntanya és el més sa que pots fer. També nosaltres anàvem en bici per la muntanya, a vegades sortíem de dia, de tarda o de nit, perquè alguna vegada vam anar a la muntanya i vam tornar de matinada. I doncs fins aquí ha estat el meu àudio i us espero el pròxim programa, i sobretot espero que hagueu après que estar a la muntanya és el més apreciat i el més afortunat amb els nens, nenes, pares, fills, etc. que hagin tingut. Us dono un adeu i fins a la pròxima.
Gràcies, Exaran, per la teva aportació, com sempre tan aclaridora i amb l'entusiasme que hi poses en expressar les teves vivències. Gràcies per participar en el programa. T'esperem en propers programes. En Borja Rizabalaga, des dels Pallaresos, ens envia la seva aportació i ens diu: escoltem-lo.
Hola, Isabel, bona tarda. Gràcies per convidar-me al teu programa en temps post-Covid, i dir-te que d'alguna manera, bé, me recordo perfectament fa un any quan van decretar el que era l'estat d'alarma i el confinament. Estaven a un curs aquí a Tarragona, a un curs de 4 dies de PIMEC, cocteleria i maridatge de vins i caves, i va entrar el que és la responsable de formació, i 15 minuts abans d'acabar la classe doncs es va comunicar que feia 10 minuts que havia rebut l'ordre de la Generalitat de tancar totes les aules i enviar-nos cap a casa, no? I bueno, doncs érem 10-15 persones que estaven allí, doncs, imagina't, no? En un món de cocteleria, passant-ho bé, disfrutant dels vins i bueno, de com fer còctels, i bueno, de cop i volta doncs es va ensatxillar el que era la nostra vida normal amb aquesta notícia tan dolenta, no? I bé, es van mirar tots com una cara, com ho dient, això sembla que va en sèrio, la Generalitat ja comença doncs a restringir tot el que és la formació en aula, i bé, doncs a partir d'acà, jo en la meva vida professional de docent i assessor o consultor empresarial, doncs clar, va ser una revolució de lo que era les aules o les assessories a empreses, amb les persones en reunions de 10, 12, 15 persones a planta o a les oficines, a fer tot i girar el teletreball, no? Doncs es van ja posar una mica a totes les plataformes del teletreball. Jo vaig fer teleformació, teleconsultoria, teleassessoria, perquè clar, era l'única forma de continuar treballant perquè la demanda doncs continuava, no? De fet, jo acabo d'uns mesos, doncs la demanda de treball que tinc al teletreball és superior a la que tenia abans, no? Con lo qual és una cosa positiva de la pandèmia, que en el meu cas doncs jo m'he tingut una mica que transformar professionalment, i el teletreball doncs m'ha obert una nova cartera de clients amb un àmbit nacional i internacional, clar, des de la meva casa, no? Amb totes les avantatges que tinc d'estar amb els meus seres queridos, la meva família, els meus gossos, i poder balancejar molt més i equilibrar molt més la meva vida professional i la meva vida personal, no? Que aquest crec que és un punt que també hem guanyat a la família, en d'alguna manera treballar internament tota la nostra projecció com a persones, estar més temps amb la nostra família i més temps dedicar a coses que habitualment en aquest món tan fratricida, doncs no podem, com és llegir, passear per natura i fer una mica de mindfulness, no? Con lo qual, sí que hi ha coses molt negatives d'aquesta pandèmia, òbviament els morts, òbviament totes les pèrdues d'eres, d'ertes que hi ha hagut, però bé, jo en el meu cas personal, doncs he de dir que, bueno, mitjançant i tot, crec que he trobat una vessant positiva, que és la que te comento aquí. Gràcies per invitar-me al teu programa, crec que és un programa molt, molt bo i estàs donant una difusió a diferents veus del carrer que crec que són molt importants, que es coneguin a Constantí Ràdio i a totes les ràdios del món, no? Nada, simplement una abraçada i ens veiem a la pròxima. Adéu-siau.
Gràcies, Borja, per la teva aportació. De ben segur que molts de nosaltres hem instaurat les passejades pel bosc i el fet de respirar més temps per la natura. També el teletreball s'ha vist incrementat en aquest any de pandèmia. Adela Filbà, des de Mataró, ens ha enviat un àudio on ens explica la seva vivència. Escoltem-la.
Què feia quan es va declarar el confinament? S'anava coent a poc el confinament i es veia venir de la manera que s'anaven desenvolupant en altres països el problema de la Covid. Bo, i així va ser dràstic. I la cancel·lació de tots els actes culturals, esportius, trobades, reunions i tota classe de manifestació amb aglomeració de persones. Era divendres i estava acabant de arrodonir la presentació d'un llibre meu que es duria a terme l'endemà dissabte a la tarda del dia 14 de març de l'any passat a Vilanova de la Barca, Lleida. Al migdia m'arriba un mail d'aquest lloc dient que es suspenia l'acte per decret de la Generalitat de Catalunya. Em vaig quedar bastant desconcertada. Tota la preparació se n'anava a orris. Res de presentació del llibre. Li varen seguir la tancada del gimnàs, el centre cívic on porto a terme activitats lúdiques, l'esbar i les gitanes de Granollers on ballo. Per sort, em quedava el piano i la guitarra, que els hi podia dedicar més temps. Però em mancava l'exercici. I a poc vaig adquirir nous hàbits. Un cop establert el confinament, que semblava permanent, em vaig començar a organitzar i a mentalitzar de què n'hi havia per temps. Fet que a prop de casa, que la tenim a la part alta de Mataró, i a prop, un paisatge esplèndid de muntanyes amb arbres, herbes de tota mena, flors i una panoràmica espectacular. De tant en tant hi anava a passejar tot caminant una bona estona. Vaig retornar a la muntanya de Sant Jaume per la part de Mataró i que feia temps que havia deixat d'anar-hi. Estava pleníssima de gent. Aquest diumenge, que han obert el confinament provincial, ja estava buida. Vaig començar a posar en net les memòries d'un germà meu i portar-lo a publicar, i ara està a punt de sortir al públic. El mercat de verdura del dissabte el vaig substituir per la verduleria de la Calana, que la té fresca, barata, bona i de proximitat. El mercat de roba ja no el necessito, en tinc molta de roba, i no em preocupo de variar-la, fet que ara no vaig a esdeveniments. Em quedava el problema del tros, amb els meus arbres que es tenien de regar o es morien. I encara es complicà més quan es va confinar el Segrià, on està ubicat. Vaig enginyar la manera de poder-hi anar, aixecant-me un dia ben d'hora i passant per la comarca de l'Urgell, que està al llindar del Segrià. Portava els meus papers, per si de cas. Era la primera vegada que agafaria per aquell lloc. Sempre ho feia endinsant-me pel Segrià. Vaig entrar aquella vegada per Sidamon. I estava despistada i vaig veure un cotxe parat a l'entrada del poble. Vaig aparcar el meu i vaig anar ben decidida a preguntar on estava ben lloc. Quina no seria la meva sorpresa quan em vaig adonar per l'uniforme que eren Mossos. Però ja hi era, jo els hi vaig fer la pregunta. Em van contestar que era allà davant el lloc. I vaig tornar a preguntar quin camí agafar. I em van dir que tots dos hi anaven. Però és clar, jo volia el camí que em portés a Vilanova a la barca. I això no els hi podia pas dir. Massa sort havia tingut que no m'haguessin preguntat d'on venia. Vaig agafar per sort el camí que em portava directament al meu tros sense passar pel poble. Era les 7 del matí quan hi vaig arribar. Vaig anar a aixecar la pala del reguer principal i la del meu tros i jo em vaig quedar tranquil·la. Res de piscina ni comprar el poble. Des d'aleshores ara sempre passo per bell lloc. El camí és més curt i el paisatge molt bonic. El desembre em van operar de la catarata de l'ull dret. Va anar molt bé. Van arribar les festes de Nadal. I cap celebrada, ni sopars amb les amigues. El dinar del dia 25 amb Carmanyola. El de Sant Esteve, per sort, amb la meva neboda i la seva família. I ni Fidà, ni Cap d'Any, ni Reis. Algunes activitats, com les gitanes, es van adaptar. I varen fer una gravació pel Carnestoltes aquest any. El gimnàs, han obert, han tancat, han obert. Hem ballat danses d'arreu, al Parc Nou de Mataró, amb una colla de balladors. Però altres activitats han quedat del tot estroncades. De totes maneres, m'he adaptat als canvis. Mai faig cues. Vaig a comprar quan no hi ha gent, a l'hora de dinar. I si no, hi vaig un altre dia. He anat campejant per seguir anant al tros. Un dia, em van parar els Mossos al peatge de Martorell. Vaig ensenyar els papers i cap problema. Excepte la gata que la duia al costat amb el transportint i el cinturó de seguretat. Però el mosso deia que la tenia de posar al portapaquets, que era la normativa. Finalment li vaig dir si volia que li posés, i em va dir que no, però que si em paraven els de tràfic, tindria problemes. Dels nous hàbits, alguns ja em quedaran per sempre, com la de comprar el dissabte la verdura a l'Anna i seguir passant per bell lloc per anar al tros. I la muntanya de Sant Jaume no la tornaré a deixar de visitar. Tot té la seva part bona. I la inseguretat que produeix aquest constant obrir i tancar l'aixeta de la nostra llibertat es pot campejar d'una manera assenyada i responsable. Una de les coses que m'he tingut d'acostumar és a fer entrevistes i altres afers en diferit. I d'aquesta manera no he perdut el contacte amb algunes persones, com per exemple els que m'estareu escoltant en aquest moment. Quan no es pot fer res, adaptar-se és el més assenyat que es pot fer a les situacions adverses. Sempre hi ha sortides. Llegir, escriure, ordenar arxius, trucar a les amistats i, sobretot, pensar i estar dins de nosaltres per conèixer-nos una mica millor. Cosa difícil, perquè del tot mai ens arribem a conèixer. Gràcies per escoltar-me.
Gràcies, Adela, per la teva aportació. Certament que ens han canviat les costums i estem aprenent a reinventar-nos. De fet, comentar-vos el cas del programa de la Randa Vers a Frec de Llavi també s'ha reinventat. La pandèmia ha propiciat un canvi de format, una nova possibilitat on obrim pas a la paraula, on us convidem a dir la vostra. Talment aquesta ha estat la part positiva d'aquesta situació que no hagués succeït en el cas de no haver-hi pandèmia. Ara imagineu-vos un salze vell, com creix cap amunt i alhora cau fins a abraçar la terra. Escoltarem ara Elies Sampai i Adrià Pagès i el seu salze vell del disc Amagatalls de llum. Escoltem-los.
Salze vell contra l'infortuni de la condició. Mira cap amunt, alça't. s'alcen les fulles i que nasca un crit del salze que es manifesta.
Preciosa cançó d'Elia Sampaio i Adrià Pagès. Realment, escoltant la lletra i deixant-se portar per aquesta música, arribem a aquest salze vell. Moltíssimes gràcies. Bé, i ara us recitaré un poema de Miquel Martí Pol que diu «Dóna'm la mà». Dóna'm la mà per fer camí cap al gran llac dels somnis. Dóna'm la mà. Hi ha un horitzó que ens crida de molt lluny. Tot és pur com el silenci que precedeix el cant i el temps desfà tendrament els rulls que ha de dur el futur desitjat. Dóna'm la mà i així podrem creure altre cop que tot el que hem volgut només espera un gest. Com si fos el vent que amb el nostre esforç tenaç desfermarem. Dóna'm el cor per compartir projectes i esperances. Dóna'm els ulls i que el desig ens marqui un nou destí, més ençà de la incertesa que ens va marcir la veu. Els dits pentinen de nou al mar com un símbol viu i fidel. Dóna'm la mà, dóna'm la veu i proclamem que tot està per fer. Tot és possible avui, fem sentir arreu com s'exalta el vell desig d'un món millor. Bé, i fins aquí el programa d'avui. Gràcies a tots els convidats i convidades per haver-hi participat, per haver compartit la vostra experiència, per haver donat veu a la vostra paraula. Gràcies Jordi Mateu, Fran Guinart, Esther Llauradó, Montse Santó, Exeran Pasqual, Borja Rizabalaga, Adela Filbà. Us esperem en propers programes. És un goig i un plaer escoltar-vos i compartir experiència amb vosaltres. Gràcies també a Pili Cugat, Carlos Luprián, Lia Sampaio i Adrià Pagès per les cançons que ens omplen l'ànima. Gràcies a Noelia Silvero per acompanyar-me al control. Us ha parlat Isabel Rivera Carné. Jo us espero el proper dijous amb més aportacions, més poemes, més cançons. Aquí, a la Randa Vers, a Frec de Llavi, en l'especial Parlant Temps de Covid. Recordeu, els dijous a les 8 del vespre i a les 11 de la nit en redifusió. Fins llavors, sigueu feliços, bona setmana, adeu-siau.
Here is your love for it all. Here is your sickness, your bed and your pain. Here is your love for the woman, the man. May everyone live.